Clica a Ràdio a la Carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En la nostra agenda veiem que des d'avui fins al dia 20 de març hi ha els exercicis espirituals per preveres a la Casa d'Exercicis Nostra Senyora de Montserrat a Caldes de Montbui. Predica el pare Vito Tomàs Gómez, postulador general dels dominics. Demà, dia 18, tenim la segona conferència quaresmal a la catedral a les 20:30, a càrrec del nostre bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, i el tema, els fonaments de l'acció caritativa i social. El dia de Sant Josep, dia 19, felicitarem el nostre bisbe a la 1 a la Cúria Diocesana amb motiu de la seva onomàstica. I també, a la tarda, a les 7, a la ciutat de Barcelona, el nostre bisbe té una trobada interdiocesana de seminaristes, el Seminari Interdiocesà. El dia 21, jornada de portes obertes del Seminari Diocesà a Vall d'Oreix, durant tot el dia a partir de les 10 del matí. Conferència a la sala capitular de la catedral a les 17:30, al Sínode de la Família, a càrrec del pare Gaspar Borda, carmelita, delegat episcopal de pastoral familiar de la nostra diòcesi. A les 9 del vespre, a la capella del Seminari Diocesà a Vall d'Oreix, la vetlla de pregària per les vocacions. Dia 22, Monsenyor Said Meneses presideix la missa als estudis de TV2 a Sant Cugat, a les 10:30 del matí, amb motiu del dia del seminari. I aquest mateix dia, el nostre bisbe predica el recés per laics, organitzat per la Delegació Episcopal d'Apostolat Seglar, a les 11:30, a les Dominiques de Sant Cugat.
La carta de navegació.
Havent-nos parlat de la fe i de l'esperança, el nostre pare i pastor, el nostre bisbe, ens proposa uns pensaments molt suggerents sobre la caritat. La caritat és l'amor amb què Déu ens ha estimat primer, i l'home és convidat a respondre també amb caritat, però deixant-se renovar interiorment per Déu. Fins i tot podem dir que la caritat és una virtut molt necessària avui, perquè les relacions humanes són especialment dures, les persones es fonen en l'anonimat i necessitem amb urgència sentir-nos respectats, escoltats i acollits. Escoltem-lo.
Déu vos guard. La comunió amb Déu, en la fe i en l'esperança, culmina i s'expressa en la comunió de caritat, de l'amor a Déu i als germans. Aquest diumenge em referiré a la tercera virtut teologal. A partir del text de la primera carta de Sant Joan, segons el qual Déu és caritat i el qui roman en la caritat roman en Déu, el Concili Vaticà II ensenya que el do primer i més necessari és la caritat, amb la qual estimem Déu sobre totes les coses i el proïsme a causa d'ell. D'aquí ve que la caritat envers Déu i envers el proïsme és el distintiu del veritable deixeble de Crist. L'amor de Déu Pare s'ha manifestat en l'entrega del seu fill per la salvació del món i en el do de l'Esperit Sant que porta al seu ple acompliment l'obra de Crist. La caritat és la resposta a aquest amor primer de Déu a nosaltres. Amor amb amor es paga, diu un refrany que pot tenir una bona lectura teològica. Edith Stein, que va deixar l'estudi de la filosofia per ingressar en un monestir de carmelites, és una de les grans estudioses de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. Amb el nom de Teresa Beneta de la Creu, deixà escrita una obra extraordinària titulada La ciència de la creu, que va quedar incompleta a causa de la seva deportació, perquè era jueva, a diversos camps de concentració, per finalment ser condemnada a morir a les càmeres de gas a Auschwitz. Ella i Sant Maximilià Maria Kolbe varen deixar en aquest lloc, símbol de la humanitat anticristiana, uns exemples admirables d'amor cristià. Edith Stein va deixar escrit que l'amor de Crist no coneix límits, no es cansa mai i no s'espanta davant la misèria humana. Crist va venir pels pecadors i no per als justos. I si l'amor de Crist viu en nosaltres, aleshores actuarem com ell i anirem a la recerca de les ovelles perdudes. L'amor natural busca apoderar-se de les persones estimades i posseir-les, si pot ser, de manera exclusiva. Crist vingué al món a fi de recuperar per al Pare la humanitat perduda, i el qui estima amb el seu amor vol els homes per Déu i no per a ell mateix. Quina consigna més bona per una acció pastoral inspirada en la caritat, en l'amor, com a donació generosa, a imitació de l'actuació de Déu. Edith ho resumia així. El qui s'ocupa amb afany de guanyar i de conservar les persones per ell, aquest perd. Qui les entrega a Déu, aquest guanya. La virtut de la caritat és do de Déu, do del seu esperit, gràcia de Jesucrist mort i ressuscitat. El cristià és aquell que estima amb el cor, però amb un cor nou, creat per Déu en ell. La caritat ha de guanyar àmbits on les persones siguin respectades, escoltades i acollides. Llocs on l'anonimat de les grans ciutats i la duresa del món econòmic i laboral trobin un contrapès saludable. El teòleg Henri de Lubac va dir que l'humanisme cristià ha de ser un humanisme convertit. És oportú que ho recordem en aquest temps de Quaresma.
En aquest apartat de llancem les xarxes, calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
El Sant Pare Francesc ha anunciat aquest divendres, dia 13 de març, a la Basílica de Sant Pere, la celebració de la convocatòria d'un any sant extraordinari. Aquest jubileu de la misericòrdia començarà aquest any amb l'obertura de la Porta Santa a la Basílica Vaticana durant la solemnitat de la Immaculada, és a dir, el 8 de desembre, i conclourà el 20 de novembre del 2016 amb la solemnitat de Crist, rei de l'univers. El Sant Pare, a l'inici de l'any, va exclamar: «Estem vivint el temps de la misericòrdia. Aquest és el temps de la misericòrdia. Hi ha tanta necessitat avui de misericòrdia i és important que els fidels laics la visquin i la portin als diversos ambients socials». I el Sant Pare deia: «Endavant!». L'anunci s'ha fet coincidint amb el segon aniversari de l'elecció del Papa Francesc, durant l'homilia de la celebració penitencial amb què el Sant Pare ha donat inici al que hem acabat de celebrar, les 24 hores per al Senyor, iniciativa proposada pel Consell Pontifici per la promoció de la nova evangelització, per promoure a tot el món l'obertura extraordinària de les esglésies i afavorir la celebració del sagrament de la reconciliació. El tema ha estat pres de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes: Déu ric en misericòrdia. L'obertura del proper jubileu adquireix un significat especial, ja que tindrà lloc, fixa't, el 50è aniversari de la clausura del Concili Vaticà II, que va ser el 1965. Serà, per tant, un impuls perquè l'Església continuï l'obra iniciada amb el Vaticà II, ha informat l'oficina de premsa de la Santa Seu. Durant el jubileu, les lectures pels diumenges de durant l'any seran preses de l'Evangeli de Sant Lluc, conegut com l'Evangelista de la Misericòrdia. Són ben conegudes les paràboles de la misericòrdia presents en aquest Evangeli. Per exemple, l'ovella perduda, la moneda extraviada o el Pare Misericordiós. L'anunci oficial i solemne de l'any sant tindrà lloc amb la lectura i la publicació de la butlla, el diumenge de la Divina Misericòrdia, festa instituïda per Joan Pau II, que, com sabeu, se celebra el segon diumenge de Pasqua, el diumenge després de Pasqua. Aquest any jubilar té una tradició jueva. Fem una mica de memòria d'aquesta tradició que ve dels nostres pares en la fe. Com sabeu, cada 7 anys el poble jueu celebrava, segons llegim a l'Antic Testament, celebrava el que en diem un any sabàtic, cada 7 anys. L'any jubilar és un any de plenitud perquè és 7 per 7, 49, més un 50. Per tant, pels hebreus, l'any 50 es declarava sant. I en aquest any s'havia de restituir la igualtat de tots els fills d'Israel, oferint noves possibilitats a les famílies que havien perdut, per exemple, les seves propietats o fins i tot la llibertat personal. Els rics, en canvi, l'any jubilar els recordava que arribaria el temps en què els esclaus israelites, arribats a ser novament igual a ells, podrien reivindicar els seus drets. Com diu Joan Pau II, la justícia, segons la llei d'Israel, consistia sobretot en la protecció dels febles. Quin va ser el primer any sant celebrat en la nostra família de l'Església? Doncs mira, l'Església Catòlica va iniciar la tradició de l'any sant amb el papa Bonifaci VIII l'any 1300. Aquest sant pare va preveure la realització d'un jubileu cada segle. Des de l'any 1475, per permetre a cada generació viure almenys un any sant, el jubileu ordinari va començar a espaiar el ritme de cada 25 anys. Un jubileu extraordinari, en canvi, es proclama amb ocasió d'un esdeveniment de particular importància. I quants anys sants hem tingut en la nostra història? Els anys sants ordinaris celebrats fins ara han estat 26. L'última va ser el jubileu de l'any 2000. El costum de proclamar anys sants extraordinaris es remunta, com dèiem, al 1300, al segle IV. Els últims d'ells, celebrats el segle passat, va ser el de 1933, proclamat per Pius XI amb motiu del 19 centenari de la redempció, i el del 1983, proclamat per Joan Pau II, pels 1950 anys de la redempció. En aquesta espiritualitat del jubileu, l'Església Catòlica ha donat un significat més espiritual que no pas l'hebreu. Consisteix en un perdó general, una indulgència oberta a tothom, en la possibilitat de renovar la relació amb Déu i amb els altres. D'aquesta manera, l'any sant és sempre una oportunitat per aprofundir la fe i viure amb un compromís renovat al testimoni cristià. Aquest any comença el jubileu de la misericòrdia, que posa al centre l'atenció de Déu misericordiós que convida a tothom a tornar a ell. La trobada amb ell inspira la virtut de la misericòrdia. I com celebrarem aquest any de la misericòrdia? El ritu inicial del jubileu és l'obertura de la Porta Santa a Sant Pere del Vaticà. Es tracta d'una porta que s'obre només durant l'any sant, mentre la resta d'anys roman segellada, tapiada, tancada. Tenen una porta santa les 4 basíliques majors de Roma: Sant Pere, Sant Joan del Laterà, Sant Pau Extramurs i Santa Maria la Major. El ritu d'obertura expressa simbòlicament el concepte que durant el temps jubilar s'ofereix als fidels una via extraordinària cap a la salvació. Després de l'obertura de la Porta Santa a la Basílica de Sant Pere, seran obertes successivament les portes de les altres basíliques majors. El Sant Pare Francesc parla molt de misericòrdia, perquè és un tema molt sentit per ell, ja que com a bisbe va escollir el lema Miserando atque eligendo, que es tracta d'una cita presa de les homilies de Sant Bé del Venerable, el qual, comentant l'episodi evangèlic de la vocació de Sant Mateu, escriu: Jesús va veure un publicà i el va mirar amb un sentiment d'amor, de misericòrdia, el va escollir i li va dir: segueix-me. Aquesta homilia pot ser un homenatge a la misericòrdia divina. En el primer Àngelus, després de la seva elecció, el Sant Pare Francesc deia: en escoltar misericòrdia, aquesta paraula canvia tot. És el millor que podem escoltar, canviar el món. Una mica de misericòrdia, deia el Sant Pare, fa el món menys fred i més just. Necessitem comprendre bé aquesta misericòrdia de Déu, aquest Pare misericordiós que té tanta paciència amb nosaltres. Val la pena dir que en el text de l'edició espanyola de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, el terme de misericòrdia apareix 29 vegades. El Sant Pare Francesc ha confiat al Pontifici Consell per la promoció de la nova evangelització l'organització del Jubileu de la Misericòrdia. Ja us anirem informant de tots els actes i de com nosaltres participarem també en aquesta iniciativa eclesial.
Com remem els nostres testimonis? L'Eulàlia Gambús, una dona que és catequista en el moll de l'os i que fa molta veritat el que diu el teu nom, Eulàlia, la ben parlada. Eulàlia, parla'ns una mica perquè tots puguem viure com si ara estiguessin fent catequesis de Quaresma amb els petitons. Què me'ls hi has dit en aquesta Quaresma? Com els hi has fet viure la Quaresma en els nens i nenes de primera comunió?
Moltes vegades infravalorem els infants. Són capaços d'entendre molt millor que nosaltres moltes coses, perquè tenen una sensibilitat que nosaltres, mica en mica, sap greu, però anem perdent. I els infants, jo aquest any, en concret, si anem a veure una mica el que hem fet, és posar-me una mica a la vida de Jesús, què va fer i com va preparar ell també la seva passió i la seva mort. I fer-los veure als infants que ells també, d'alguna manera, durant la Quaresma, es poden preparar per viure aquesta passió i aquesta mort. I no s'hi poden preparar ells. El que s'hi ha de preparar és el seu cor, una mica. I quan moltes vegades es parla de dejuni, d'abstinència, de fer coses així, que els grans en parlem, els infants els hi sona que els grans ho fan, dius, però per què fem totes aquestes coses? Per què ens estem de coses? No ens estem de coses perquè jo ho sé fer, perquè tinc una capacitat de fer-ho, sinó que ens estem de coses per dedicar aquest temps, dedicar aquestes coses als altres. Jesús, a l'últim temps abans de morir, què va fer? Estar-se a prop de la gent, estar-se a prop dels seus apòstols, estar-se a prop dels qui patien, estar-se a prop dels malalts, estar-se a prop dels qui el necessitaven. Nosaltres també durant la Quaresma ens estem de coses per estar-nos a prop dels altres. Jo els hi vaig proposar aquest any als infants que durant la Quaresma s'estiguessin d'alguna coseta que els agrada. S'estiguessin de comprar-se alguna llaminadura, llavors aquest cèntim de la llaminadura el guardem, inclús se'ls hi va donar una guardiola de cartró perquè tirin aquesta moneda a la guardiola de cartró. Ens estem d'algun ratet de mirar la tele, per exemple, i aquest ratet resarem per aquells que ho necessiten. No el dedicarem a una altra cosa i ja està, sinó que el dedicaré d'alguna manera als altres, o ajudaré una miqueta més a la mare, aquell rato que m'estic de mirar la televisió. Primer se't posen una mica les mans al cap, però també s'adonen doncs, que ells poden fer alguna coseta, que ells se'n poden estar d'algú per aquestes altres persones i, en el fons, pel Senyor.
Per tant, veig que el que passen dues coses. Els fas viure una experiència i els fas viure que la fe és aquest trobar-se en Crist.
Clar. A mi, parlant d'això amb els infants, el tema que va sortir a parlar a través d'aquesta conversa que vam tenir arrel de la Quaresma, va sortir el tema de la presència del Senyor durant el dia. I els nens ens deien, doncs nosaltres volem tenir presència del Senyor durant el dia, perquè ells són molt sensibles amb això. I doncs com ho podem fer? Doncs mira, abans de dinar, donar gràcies a Déu pels menjars. O abans de... quan em llevo i obro la finestra i veig la claror i veig els arbres. Gràcies a Déu vivim a Mata de Pera i els infants que tenim a catequesi doncs viuen en un entorn natural molt bonic. Doncs donar gràcies a Déu aquell moment que veig la natura per primera vegada al matí. Doncs aquests infants són molt conscients que al llarg del dia poden anar en aquests momentets. I al contrari, diuen, doncs ensenya'm una oració per aquest moment. Jo vull tenir alguna cosa que dir al Senyor en aquest moment. I aquests moments de presència del Senyor, de fet, això és la Quaresma també, és anar-nos acostant al Senyor, que aquests moments són d'agraïment, de lloança, però també poden ser d'entrega als altres.
Eulàlia, jo t'estic notant especialment receptiva en el sentit de dir, veig en el teu plantejament que estàs molt receptiva a pensar, si no m'omplo de Cris, no puc ser aquest aquesta. I a la vegada veig, si no estic molt atenta a aquesta manera de ser dels infants, si no sou com infants no entrareu en el rei del cel, no puc ser aquest aquesta. Estàs en aquest moment tan fort de recepció?
Sí, realment sí. Això, aquest moment hi hauríem d'estar una mica tots constantment, i si no, anar-nos-ho replantejant. Perquè hi ha moments més freds, que et distancies més del Senyor, però hem d'anar trobant aquests moments d'empapar-nos del Senyor, perquè si no jo m'adono, a mi personalment, que em torno egoista. El moment que jo m'adono, que penso molt en mi i no penso tant en els altres, és el moment que m'allunyo del Senyor i que hi ha més fredor amb el Senyor. En canvi, el moment que deixo de pensar tant en mi mateix i m'entrego més als altres i estic més observadora a les necessitats dels altres o dels infants, és quan em sento més feliç, em sento més en pau, em sento més en relació amb el Senyor, perquè això em dona pau i em dona alegria.
Doncs t'agraïm molt, de veritat, que ens donis doncs, aquesta ajuda. Tu estàs ajudant a moltes catequistes, i aquesta ajuda em sembla molt concreta. Doncs mira, que en aquesta Quaresma tots aprenguem a ser receptius profuns de Crist i dels infants.
Moltes gràcies, mossèn.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Ja sabeu que en aquest moment sempre m'agrada comentar amb vosaltres alguna cosa que m'ha passat. I vaig tindre a les mans el diari, i el diari posava un article que deia, amb una mica de no massa bona intenció, deia, no estudiïn, resin, per tot el conflicte de mala interpretació de quin paper té la classe de religió. I vaig pensar que aquella persona parlava amb poca profunditat tant de l'oració com de l'estudi. I que el que li agradava era fer dialèctica de tot. Voleu dir que la dialèctica no fa que, a la cap i a la fi, perdem molt, molt per conèixer la realitat de les coses? Voleu dir que no es deixen anar molts, molts, molts prejudicis? Perquè jo estava pensant, mira, quan va passar allò tan terrible d'aquells coptes que els hi tallaven al cap, és cert que l'assassí amb la cara tapada pregava. Però a mi em va commoure veure la pregària dels que eren màrtirs. I si un màrtir troba la pregària pau, vol dir que la pregària és una cosa profunda. Jo penso que el que estima la vida, el que està fascinat, el que troba en Crist, doncs moltes respostes, com no? Li interessa tot. A més, hi ha unes estadístiques que no es volen donar públiques, però que amb l'encontre de cristians van donar-se. I resulta que els estudiants de pràctica catòlica treuen unes notes més importants. Hi havia tot un reguitzell de coses importants que gent amb pràctica religiosa resulta que era la que respectava més el paper de la dona. La que hi havia menys conflictes d'agressivitat i de violència de gènere. Amics, mira, ni acció ni reacció, ni prejudicis, ni tanta dialèctica. Tinguem la llibertat i tinguem la força de veure les coses amb la força, amb el desig de conèixer realment què és. I aleshores, doncs, què important és l'estudi. I que els nostres infants estiguin, i els nostres joves, i els nostres adolescents, fascinats d'estudiar, perquè tenen una capacitat d'admiració, d'interès per tot. Tot interessa. I continuen tenint aquells ulls oberts amb ganes d'estrenar les coses com quan eren infants. I què important és la pregària? Aquest donar-se en compte que iniciem el dia, iniciem les coses amb aquesta consciència. No estem sols. N'hi ha un altre que vol el millor per mi, per tu, per tots, i que sempre està amb nosaltres. Adéu-siau, que tornarem a remar.